ni de lateral dret, ara que va jugar bastant temps de lateral dret.
Va tenir aquella època ara... bona, amb Vinícius. Era, sí, era divertit,
bueno,
aquells
bueno,
partits.
Era un mano-mano. Però...
És que aquí, pel joc del Barça, és importantíssim que el lateral dret jugui futbol.
Sí, la veritat que sí.
Jo pel partit de tornada de Newcastle no tinc cap dubte que seran aquests quatre. Pel d'anada, per les característiques...
A veure, repeteix els quatre, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martí i Eric.
Per l'anada, per les característiques del rival, futbol anglès, pilotes a l'àrea, Worldmate, que és un davanter centre molt alt, puc tenir el dubte que pugui arribar a jugar Araujo.
El partit de Lligueta el va jugar Araujo, que en aquell moment no era titular, i jo crec que tornarà a jugar Araujo, perquè aquells tios tenen un paio de 2 metres.
Bueno, l'anada va jugar de suplent perquè va arribar al Newcastle, crec. L'alemán?
Ostres, me'n recordo.
Crec que titular no va ser.
Però Araujo va ser titular, a més... diria que va fer un bon partit aquell dia. En fi, ja hi arribarem, que això és la setmana vinent. La qüestió és que aquest peatge, que bé, com, no sé qui ho deia abans, tothom, tots els equips tenen lesions, Laia, Flick està encabronat amb això.
Sí, molest amb aquestes dues lesions, tres si afegim la de Jong dels últims dies, i de fet ahir, voleu sentir el moment en què sobretot es mostra així de molest a TV3 a l'entrevista amb el Francesc Latorre.
Aquestes coses no, de vegades passen. La sensació és que si el Barcelona juga més partits així, fins a final de la temporada serem imparables. Sí, aviam, tenim dues lesions més, cosa dolenta, per una altra banda. No estic content per aquestes dues lesions. Tenim, juntament amb en Frankie, 3 jugadors lesionats, i això no està bé. Haurem de parlar amb això i haurem de millorar les coses. En quin sentit vol dir? No, hem de parlar amb l'equip mèdic, amb els entrenadors de fitness, com podem evitar que amb una setmana 3 jugadors s'hagin lesionat. Hem de parlar-ho.
Està bé aquí a la Torre, sempre està bé, però què vol dir que haurem de parlar? I Flick va venir a dir, aquí prendrà mal algú. No, encara no és aquí, però aquí prendrà mal algú. Tota la temporada que està creuat.
Sí, és una qüestió molt controvertida dins del vestidor aquesta temporada, que li ha portat molts mal de caps a Flick. A principi de temporada ja vam explicar que es van fer canvis. Julio Tous, que és el responsable dels entrenaments de força, doncs a banda d'això també es va, diríem, fer responsable de la prevenció de lesions i dirigir i supervisar les recuperacions, prevenció de lesions de la seva feina, és a dir, va passar a supervisar les recuperacions. Això no va anar bé, Flick ja va parlar llavors, com ha dit ara, doncs ho va fer en aquell moment a mitja temporada, abans de les vacances de Nadal, i ho van canviar, i això s'ha canviat. És a dir, llavors el responsable d'entrenaments de força, Julio Tous, ha deixat de supervisar recuperacions de lesions i sí, ara, va fer la feina que feia.
Sí, ara funciona com la temporada passada.
Sí, pràcticament és el mateix, que són entrenaments de força i sobretot prevenció de lesions. Però és cert que la sensació durant tota la temporada que transmeten dins del vestidor, sobretot al voltant dels jugadors, és que els jugadors és com si haguessin perdut aquesta confiança en aquests entrenaments de força, i això està creant, això afegit a que evidentment hi ha lesions, si no hi hagués lesions doncs no hi hauria mala maror, fa que hagi estat un tema que Flick doncs l'incomoda i l'empipa com l'hem sentit ara, perquè ell també, en algunes d'aquestes converses que hi ha hagut al vestidor i que han estat intenses, amb un to alt de Flick, exigeix que els jugadors han d'acabar els partits millor físicament del que ho estaven acabant durant la temporada, que hi ha massa jugadors que veu que acaben amb rampes i que això no pot ser, que no passava i que no ha de passar, a banda d'evidentment totes les lesions. És cert que ahir sí que es va produir un partit on tots els jugadors van acabar i es va jugar una intensitat molt alta, van acabar esgotats, és cert, però que ahir va. Però el preu i el peatge han estat lesions. Veurem si torna a haver-hi aquestes converses. Ens han dit que n'hi ha hagut durant tota la temporada i que n'hi ha hagut d'aquestes, com dèiem, intenses. Vull dir que és un tema que s'està tractant molt aquesta temporada.
Parlen molt, però no acaben de trobar la solució.
La és que aquest tema és importantíssim i delicadíssim, perquè aquí hi ha una part que no sabem com està controlada, que és que el 90% dels jugadors tenen després els seus propis entrenadors personals, i no sé fins a quin punt hi ha una coordinació, que jo trobo obligatòria. Que no dic que no n'hi hagi, ja,
però,
no,
jo també, Miguel, però la qüestió és que el jugador que l'any passat treballava fora i deu continuar treballant any. I l'any passat no hi havia... Sí, en nombre sí que hi havia moltes lesions, sí, però la realitat aflica el que l'encabrona sí, amb tot el carinyo.
Que no n'hi hagi precisament...
Que se li lesioni Pedri.
Però pot ser que n'hi hagi perquè precisament l'any passat no em va bé.
perquè no ho sé si això ho porten perfectament...
El que vull dir és que no veig un canvi tan radical com per explicar que l'any passat Flick no tingués problema amb com es treballava i aquest any estigui, evidentment, enfadat perquè no és la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que ho diu públicament.
Ell ha pres també altres decisions per prioritzar el descans, per exemple, que parlàvem de Newcastle, de l'Atlètic, partit amb l'Atlètic Club de dissabte, han canviat, diríem, la logística i el que fan és dormir a Bilbao dissabte, viatjar diumenge a Newcastle per arribar a l'hora de dinar allà, descansar, i llavors ja dilluns fan l'entrenament, rodes de premsa.
Diumenge van a Newcastle, dos dies abans. No sabia això.
Perquè faran nit a Bilbao, així també descansen després del partit, que és a les 9, aquests horaris que Flick però, li explota el cap, o sigui, això ho porta fatal.
Està enfadat aquesta setmana.
Sí, faig broma, però és evident que...
Un partit, Hansi...
No, ja són dos, que ahir va ser un altre.
Deixa'm parlar amb Hansi directament. No, Hansi, per un partit que juguem a les 9,
no toquis els
nassos.
Mira l'hora que
es
farà
estar-te
avui,
eh? Avui l'Agnès ens matarà.
A la roda de premsa de Pep Guardiola d'ahir, o no sé si és la prèvia del partit d'avui o la del post del partit del cap de setmana, també es va queixar de qui li ha posat el partit de Copa contra el Newcastle dissabte a les 9 de la nit.
No són hores.
I li va dir que per això, per un equip, que arribaran a Manchester a les 1 o les 2, que han de viatjar a Madrid... Vull dir, això per un entrenador, jugar un dissabte a les 9...
Escolta, Guardiola s'ha queixat d'un partit a les 9. Flick no vol cap partit a les 9 i això és una de les coses que no li podem tolerar.
Però el cas de Guardiola més pel greuge que el Madrid juga divendres. I aleshores té menys descans que el Madrid.
Però això ho diuen molts entrenadors i tenen raó.
Sí.
Els equips que juguen competició europea, cuida'ls una miqueta. O sigui, a l'Atlètic Barça no fa falta jugar a les 9. Es pot jugar al partit de les 6 i mitja, al de les 4 i quart.
És així. Molt bé.
Jugant al Barça cap de 3 dies, que no té cap sentit.
Està molt bé que juguin a les 9.
No, però vaja.
En fi, que hi ha sidralet mèdic al Barça, o com a mínim Flick està enfadat, i veurem quines conseqüències té això. Esperem que no es tradueixi en més lesions.
És sidralet, però vull dir que no és més del que hi havia...
No, ja.
Fa uns mesos,
ja,
és el mateix.
A mi em sembla molt significatiu que Flick no perdi l'oportunitat de dir, ei, aquí hi ha alguna cosa que no va i que no té a veure amb el seu hortet, com és evident. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Avui la cosa s'ha complicat. La Laia tenia moltes ganes d'explicar informació i la cosa...
I que tu no entens que les notícies són sempre més importants que les opinions.
No, sempre. Però era informació el que ens estava explicant la Laia.
Informació reservada del vestidor.
Ja havia acabat. Fa rato.
Molt lleig tirant la responsabilitat a l'altre, eh?
Sí, això ho fa molt, eh?
Però la Laia i l'Agnès saben que era culpa de la Laia. Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
A mig quart de 9, a les 10 al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs... Mig quart de 9?
Sí.
Ara mateix... Oh, sí, és mig quart de 9.
És tardíssim.
Perdona. Doncs mira, m'has donat temps perquè ara mateix estàvem rebent un comunicat de la Casa Blanca, la portaveu de la Casa Blanca, que ha dit que Espanya... Avui és el dia que Pedro Sánchez ha tornat a pronunciar aquesta frase del no a la guerra. Doncs bé, ara fa uns minuts la Casa Blanca, més un comunicat en què deia que Espanya doncs havia vingut a cooperar amb l'exèrcit nord-americà després del rebuig inicial a deixar utilitzar les seves bases a la guerra contra l'Iran i de l'amenaça de Trump a trencar relacions comercials. Doncs tot just ha sortit això i ara estàvem mirant a veure en què es traduïa. De moment falta una confirmació oficial, però sí que la SER avança que el ministre d'Exteriors, Álvarez, desmenteix rotundament que Espanya, el seu govern, vaja, hagi acordat col·laborar militarment amb els Estats Units. Hem de veure exactament què és el que ha passat, perquè sí que la ministra de Defensa s'ha reunit amb el nou ambaixador dels Estats Units a Espanya. Està nomenat de fa només un mes i s'han reunit justament avui en aquest moment de tensió. En tot cas...
És un aterratge plàcid.
Plàcid. Doncs bé, en tot cas sí que la Unió Europea avui li ha dit als Estats Units, escolta, que les relacions comercials tu les tens amb la Unió Europea, no només amb Espanya, i per tant no pots fer aquest tipus d'amenaça. Sobre el terreny ho ampliarem també. Els Estats Units han enfonsat una fregata iraniana en aigües pròximes a Sri Lanka, això és a l'oceà Índic, per tant, nous fronts, i l'OTAN ha interceptat un míssil de Teheran contra Turquia. És el primer membre de l'aliança afectat. Els atacs d'Israel i els Estats Units deixen ja més de 1.000 persones mortes a l'Iran. Parlarem amb dues persones, dos catalans que viuen, una a Qatar i l'altra a Dubai. El de Dubai ja hi hem pogut parlar, i us avanço que, perquè pel canvi horari, etc., a la nostra hora no els anava bé, és de matinada, que ho viuen amb certa tranquil·litat. Estan molt segurs del sistema d'interceptació de míssils que tenen els Emirats Àrabs Units i per tant, viuen amb tranquil·litat i no tenen pensat tornar de moment. I dues coses més. La notícia bona. Sant Joan de Déu ha implantat el marcapassos més petit del món en un nadó de només 2 quilos 100 grams. De pes. La nena tenia nascut amb una greu patologia al cor, doncs va ser donada d'alta només 20 dies després de ser operada. Una fita mèdica de nou. I d'altra banda, estigueu pendents minuts abans de les 11, perquè amb la Gemma Puig farem el pronòstic del temps, i sí que Protecció Civil doncs està llançant alguns missatges d'avís a la població, perquè es demana extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques, perquè ve un temporal de vent, ve una llevantada temporal de vent, pluges fortes, etc, per les pròximes hores.
Doncs a tapar-se toca. Aquest temps londinenc que tenim cada cop més sovint,
sí, sí,
també és una mica frustrant, gairebé com els retards de l'aparició de l'Agnès Marques. A les 10, al Catalunya Nit, ben variat i ben nodrit d'informació com cada dia. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Doncs avui ha estat una primera hora per gaudir del bon joc d'ahir del Barça i lamentar-nos també una mica que no accedissin a la final de Copa, i també per recordar que Koundé i Balde entenen per un mes de baixa després de la lesió d'ahir.
Molt bé, doncs d'aquí a... Això ha estat la primera hora. A la segona parlarem d'eleccions del Barça, de grada d'animació. Hem de parlar de bàsquet. Vaja, que jo també m'hi quedaria.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Quedava per encetar aquesta segona hora de Tot Costa. Diu el Salva Pou que avui fa no sé quants anys que la van gravar, però que és un homenatge a Miguel Rico.
Jo li agraeixo.
1974 diu que és aquesta cançó.
52.
Molt bé. L'homenatge a Miguel Rico fa que Ramon Salmurri s'hagi quedat sense la seva cançó de Bruce Springsteen, que li punxen cada cop que té a veure.
Però ens va bé, Ava.
Com?
Ens va bé, Ava.
Ens va bé,
Sí.
No, home, Ava.
Molt d'Ava, molt d'Ava.
No hi ha gaire, sí.
El Salmo no és un tio tancat musicalment, no. Exclusivament a Bruce.
Ni a una època en concret, com
ets un tio eclèctic, no?
No, sí, no, sí. Entre sí. Bruce i Ava, segle XX, les dues ens van bé, sí.
Bé,
ja, diguem-ne que toquem molts més pals, aquí. Moltes més tecles del piano. Mm.
Ah, sí?
Sí,
que...
Sí, home, sí.
Què més toques?
Bé, ja ho comentarem.
Sempre ho poseu en un jardinet.
Si fot ell, perquè sí. Era tan fàcil com dir
no,
ja m'està bé, Ava.
No, m'hi has posat, dient que només em anava bé Bruce Springsteen.
Què t'ha passat amb el mòbil, Salmo?
Que la meva cultura musical és bastant més extensa que
només Bruce Springsteen.
No, que només Bruce Springsteen, he dit.
Digue, què t'ha passat amb el mòbil, que veiem en vertical avui?
Doncs mira, ja que ho preguntes, que horitzontal no s'aguanta, per tant, l'he hagut de posar vertical. Si no et sembla bé, doncs mira, és el
no,
que
està
hi ha.
Bé, veiem unes franges negres.
Segle XX, això.
Sí, no sé.
Si ens esteu seguint per l'Esport 3, lamentablement no gaudireu
de... Veiem una franja del Salmo.
Sí.
I com que,
a més, que aleshores ja... no podem veure el detall.
Clar, així ja veieu menys coses, però a mi no em va tan malament, saps què vols que digui?
Aquí, a la part negra de la dreta, abans hi havia la girafa, perquè us feu una idea. Va, el Salmo no ha vingut a parlar ni de música ni tampoc de realització televisiva, i sí de les eleccions del Barça, que demà tenen un dia assenyalat, perquè demà, Salmo, és el dia de la proclamació de candidatures, i per tant això vol dir que demà s'haurà, a aquesta hora, s'haurà acabat el recompte.
Ha acabat ja.
Ah, hi ha acabat el recompte?
Sí. Hi ha acabat el recompte i validació de signatures. No et puc dir qui són els candidats finals a les eleccions del Barça, si són Joan Laporta i Víctor Font i Marc Síria, perquè bàsicament ni ells mateixos ho saben, perquè un cop acaba el recompte, a cada precandidat no li diuen quantes signatures li han quedat validades. És de suposar, i és així, que Joan Laporta i Víctor Font han passat el tall. Hi ha una mica més d'incògnita amb Marc Síria, que no dic que no l'hagi passat, però sí que és veritat que les seves butlletes han donat una mica més de problemes, i a més també anava una mica més just perquè, pel que fa al nombre total de signatures. Sobre això et deixa'm dir que en les últimes hores hi ha hagut molt soroll al voltant de la validació de signatures i fins i tot molta tensió entre els propis interventors. De fet, fins i tot alguna de les faccions explicava que la Junta Electoral ha decidit, diguem-ne, minimitzar les capacitats o les responsabilitats dels interventors, tenint en compte que s'estaven produint certes situacions de conflicte d'aquesta validació de signatures.
Sí. A ningú no se li escapa que a Víctor Font li interessaria que Marc Síria no passés el tall, per tant, hem de suposar que els seus interventors estan més a sobre d'aquestes butlletes i que Joan Laporta no li va malament que Marc Síria passi el tall, vull dir, en el sentit que ja diran, no? Lectura... El club ja dirà si les passa o no les passa.
És una lectura raonable. Recordeu que Marc Síria, ajudar amb Salmú, crec que va presentar 2.840 firmes, per sí, de memòria, però seria al voltant d'això, i que tindria un marge d'unes 500 per passar el tall.
Sí, en números grossos seria això.
Ara
sí, sí.
Caldrà...
No sé si insisteixo, si les ha passat o no. El que sí que sé és que d'un costat ni a hores d'ara ni els propis membres de la candidatura de Marc Síria ho saben encara. El que sí que és veritat és que hi ha hagut, diguem-ne, molta més... és que no vull dir problemes, perquè no és la paraula, però sí que ha estat més trabat a l'hora de fer la validació de les butlletes de Marc Síria que el que havia passat fins ara amb les de Joan Laporta o Víctor Font.
Molt bé, doncs veurem de quina naturalesa són aquests problemes, aquests dubtes que ofereixen algunes de les signatures de Marc Síria. Entenc que de manera oficial no se sabrà fins demà.
Demà a les 11 del matí. Demà a les 11 del matí, sí, és quan sabrem finalment si són 3 o 2 els candidats que opten a la presidència del Futbol Club Barcelona.
Molt bé, us sembla un moment clau en aquesta lectura, que jo ja estic d'acord que feia la Sònia, que Laporta li interessa que sigui un trio i a Víctor Font un cara a cara. En aquest sentit, us sembla un moment clau?
Totalment clau. Jo que en 3 és impossible que hi hagi partit, i en 2, tot i que Laporta pugui ser favorit, hi ha partit.
Jo crec que tant partit no hi ha, però sí que és veritat que és més fàcil que pugui tenir algun problema a Laporta si només s'enfronta a Víctor Font que si s'enfronta també a Marc Síria.
Això el que diu Víctor Font, amb això té raó, que la gent votarà o Laporta o no Laporta.
Sí, sí.
No Laporta no és el mateix.
Si ets l'única alternativa, clar.
O dividir-ho entre dos.
És veritat que aquestes tensions que explicava el Salmo, que m'ha imaginat entre interventors de...
Sembla sentir-li dir faccions?
Sí, ha dit faccions. No és correcte?
Bueno, faccions és un grup de gent rebel, diguéssim. Però bueno, està bé, igual són faccions.
Bé, doncs són dues faccions, la de Marc Síria i la de Víctor Font, que són rebels contra el poder de Joan Laporta.
Vale. No, perfecte. No?
No, a mi em va bé tot. Vull dir que el plantejament que fem, jo crec que és així, que és que si n'hi ha tres, és més difícil que, per no dir impossible, que hi hagi partit. També és veritat que segons a quin grau hagin arribat aquestes tensions que explicava el Salmo entre interventors de Font i de Síria, encara serà més complicat un hipotètic acord passades les firmes, si és que Marc Síria les acaba superant.
També t'haig de dir que és un moment bastant delicat per tothom i que hi ha molt soroll al voltant de tot i que, en funció d'amb qui parlis, diguem-ne que les versions de la realitat disten gairebé de manera diametralment oposada. Vull dir que realment que quan parles amb uns i amb els altres veus que el moment és molt tens i és molt delicat.
Una hora greu, que es diria en terminologia política. Bé, l'última paraula, i aquí sí que no fallarà, la tindrà la Junta Electoral, que és la responsable de validar... Ara no sé si és la Junta o la Mesa, això no ho sé mai.
Ara m'agafes.
Bé, en tot cas, serà la Junta i o la mesa electoral qui validarà la validesa d'aquestes firmes i demà al matí ens diran...
D'aquestes faccions.
Ens diran quantes faccions...
Mira, acabo de rebre un WhatsApp amb la definició de facció i en el seu primer punt posa acció de fer alguna cosa. Per tant, no sé...
Si fos ho pots agafar Andreu, per política, també. Que és,
sí, sí, dir, si fos el Màgic Andreu, polític, ara no? Em penjaria una medalleta per mi, Màgic Andreu, i ja està.
Sí, home, també... Facció també són...
També.
Els signes de la cara, per exemple, que són diferents.
Sí, sí, correcte. Sí,
hi ha moltes
accions
també. De facció.
Sí.
Molt bé. Les paraules us proposaré quan marxem...
És el millor dia per presentar la secció de Torrecollons.
Sí.
Avui.
Sí.
Sí, jo ja us he dit que hi ha majoria quan... a la taula de Torrecollons.
No, marxem. Escolta, sempre n'hi ha un que és quan hi ets tu, que com hi ets cada dia...
Per això dic que hi ha majoria. De fet, jo d'aquí només salvaria la Gemma.
Sí, estic d'acord. En tot cas, quan marxem a ICAT...
Inclús el que hi ha a distància, quan, és un altre Torrecollons.
Quan marxem a ICAT, el Salmurri i el Miguel Rico no vindran i reforçaran la secció del Màrius Sánchez. Serra,
en defensa pròpia,
de Catalunya.
El Miguel i jo formem part de la mateixa facció.
Ah, això
agafa tu en el terme que vulguis, exacte, de la paraula.
Exacte. La facció dels lingüistes del Tot Costa. A part d'això, Salmo, el que ja sabem, no de manera oficial, però ara ja ho podem confirmar, és que el Barça-Sevilla jugarà amb el permís UC i, per tant, hi ha 62.000 espectadors al Camp Nou.
Cosa que és una molt bona notícia, en principi, de cara a la participació d'aquell dia, perquè és jornada electoral. Per tant, hi haurà 62.000 espectadors, 17.000 més que fins ara, perquè el Barça ja tindrà la llicència UC. Joan Laporta ho ha explicat fa una estona, que eren optimistes en tenir-la pel dia del 15 de març. El Fernando Polo explicava avui en el Mundo Deportivo que a principis de la setmana vinent tindrien ja aquesta llicència UC, i la clau és que el dimarts, dia 10, hi ha prevista aquesta ponència ambiental per part de l'Ajuntament de Barcelona, que és el que ha de donar, el que ha de validar aquesta llicència UC. Ja està tot enllestit, Decre ha enviat el seu informe, i la Lliga, això sí, només va demanar que se'ls donés una mica de coll per darrere aquesta ponència ambiental que ve d'aprovar l'UC, per si calia fer alguna última inspecció o alguna última revisió. Per
abans
això
s'ha fixat perquè el dia de les eleccions es jugui amb 65.000.
Això mateix, el dia de les eleccions, sí, sí. El Barça ja podrà jugar amb el...
Serà el primer partit.
Amb l'aforament, no total, perquè el total encara falten anys, però amb 360 graus al voltant del terreny de joc, que jo crec que és un pas més enllà del salt de... El salt d'aforament és una qüestió ambiental important. Per cert, Salmo, això no vol dir que ja estigui activada l'espai destinat a la grada d'animació, oi?
No. Diguem-ne que no té res a veure l'UC amb la graderia d'animació. De moment seguirem amb el format actual, potser en una altra ubicació, però fins que no estigui tot enllestit no hi haurà la nova graderia d'animació, que veurem al final en quin format és. Perquè d'un costat teníem la proposta de reformulació per part de la Junta Directiva sortint, i de l'altre, com vam veure ahir, ja va ser el primer partit de la vella grada d'animació que havia tornat a entrar a l'estadi.
De seguida ens interessem. Gràcies, Salmo.
Vagi bé.
I és que, com diu el Salmo, encara no sabem el futur immediat de la grada d'animació. Sí que sabem què va passar ahir. Ens ho explicava la Laia abans del partit. En un corna del Camp Nou hi havia vora 800 membres de l'antiga grada d'animació, i per antiga em refereixo a la que el club va extingir quan el Barça encara jugava a Montjuïc. Per saber-ne més, tinc en línia el portaveu dels Almogàvers, un dels grups que formaven part i que ahir eren en aquesta grada d'animació improvisada. Albert Llarza, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, de ressaca encara del partit d'ahir, però bé.
Més enllà de la qüestió esportiva, que ja l'hem comentat bastament, el retorn de la grada d'animació va ser, crec que ha aixecat tanta unanimitat com el joc de l'equip.
Sí, crec que sí. Home, els inputs que estem rebent són molt, molt, molt positius, però les sensacions que vam tenir nosaltres també al camp van en aquesta direcció. Va estar molt bé, molt bé. Llàstima de que no ho passéssim a la final, però tot va estar molt bé.
Albert, això com va? És una cosa només per ahir, perquè el partit ho demanava i per dir-ho així, es fa una excepció, o això ja tindrà continuïtat en els pròxims partits fins que s'obri l'espai físic on ha d'anar la nova grada d'animació?
Et podria dir que ni una cosa ni l'altra. T'explico. Ja fa temps que el club ja va anunciar que obria un diàleg amb els clubs d'animació pel retorn al Camp Nou, vale? Independentment d'aquest partit d'ahir, vale? I tenim aquest diàleg obert on estem treballant per poder omplir, quan hi hagi el permís de l'Ajuntament, com comentàveu ara fa un moment, per poder omplir la zona de l'espai d'animació que està destinada a això, al Gol Sud, d'acord? I entremig d'aquest diàleg i d'anar parlant i d'anar treballant amb aquesta direcció, doncs ha aparegut aquest partit de tornada on havíem de fer aquesta remuntada. I bueno, i nosaltres teníem l'alè de poder-hi anar, però a nivell social es va demanar bastant, i el club també crec que va estar... Bueno, el club evidentment s'hi va posar de cara perquè poguéssim anar-hi d'aquesta manera tan particular, en aquest córner, de forma provisional, en aquest partit d'ahir. I, bueno, també ho hem estat treballant, a marxes forçades tot plegat, però ho hem pogut anar fent, i bueno, i el resultat és el que veu veure ahir.
Pel camí, recordem que els grups d'animació i el club va haver-hi un temps que no n'hi havia de diàleg, que les relacions estaven trencades. Ara s'ha d'alguna manera reconstruït, també pel que tenim entès, fins i tot amb canvi d'interlocutor. Amb qui parleu, amb qui us reuniu del club? Perquè ara hi ha eleccions i, evidentment, doncs, hi ha directius que ara mateix no hi són.
Sí, és que de fet no ens reunim amb cap directiu, ens reunim amb executius de l'àrea social, amb l'Enric Bosch, que porta des del Departament de Penyes de l'àrea social, i amb el seu equip, i és ahir, són amb ells amb qui anem treballant a tots aquests aspectes i amb qui hem estat en diàleg bastant continuar aquests dies, sobretot pel partit d'ahir, però també per aquesta futura nova grada d'animació.
Clar, però per tant, un cop hi hagi les eleccions i es recuperi la junta directiva, cal veure com queda tot plegat, no?
Cal veure com queda tot plegat, però tinc entès que la junta directiva nova no entra fins al juliol, no?
Bé, això és de manera oficial, de
sí,
manera...
Sí. Fins a l'1 de juliol.
Ja, però Laporta va dir que si guanyava les eleccions el dia 16 estaria al costat de Juste dirigint el club, cosa de la qual no tenia cap mena de dubte.
Ara, no tinc cap dubte de que ho estigui fent ara.
Però també hi ha una manifestació pública, de fet, de Laporta de les últimes setmanes, dient que ells també volien una grada d'animació i que si no n'hi havia ara era perquè l'Ajuntament no els deixava. És a dir, vosaltres esteu confiats que guanyi qui guanyi les eleccions, podreu entrar en aquesta nova grada d'animació?
No, home, nosaltres estem esperançats en aquesta direcció, més que res perquè se'ns ha dit per activa i per passiva des de totes les posicions.
Albert, jo tinc un dubte en el moment d'aquesta represa de la comunicació que, com deia la Sònia, va estar trencada durant mesos.
Sí.
Si no m'he perdut cap pas, la directiva del Barça posava com a condició sine qua non la famosa multa que crec que pujava 20.000 euros que pesava sobre la grada d'animació.
Sí.
Evidentment, dic jo perquè no em consta el contrari, no, ni l'heu pagada ni teniu cap intenció de pagar-la i en canvi aquesta comunicació s'ha restablert.
S'ha restablert la comunicació i en cap moment s'ha esmentat ni hem parlat d'aquest tema de la multa.
Ara, és sorprenent.
És sorprenent. Sí. Nosaltres des del minut zero, des del minut zero en què va esclatar el conflicte, nosaltres el que vam reclamar sempre és diàleg. Poder seure en una taula per parlar i solucionar els possibles problemes que hi haguessin hagut i poder trobar vies de per tirar endavant, perquè per nosaltres creiem que és vital l'animació en el barcelonisme i en el Camp Nou. Val? Per tant, nosaltres el que més desitjàvem era solucionar els problemes i no en teníem una actitud d'aquest caire. A partir d'aquí, quan ha arribat el posicionament del club de... Escolta, veniu, seiem, parlem. Nosaltres, evidentment, hem anat, ens hem assentat i hem parlat.
Vaig a fer la meva lectura de la situació. Es van acostar les eleccions i de cop el club va decidir que aquest era un problema que volia arreglar. Des del meu punt de vista, hi va haver un moviment electoralista. Vosaltres també ho interpreteu així o creieu que és que simplement el curs natural de les coses ha anat així?
Bueno, jo crec que hi ha una mica de tot. El que sí que és cert és que la grada ha tingut un suport majoritari i recordaré que des del dia que ja no hi érem, des del primer partit hi van haver càntics de volem la grada d'animació reclamant que tornessin els grups i que tornés la grada. D'acord? I això va passar durant el període de Montjuïc, una temporada i mitja, més el retorn al Camp Nou, que també des del primer partit al Camp Nou hi han hagut càntics de volem la grada d'animació. Aleshores, aquí és evident que hi ha un reclam social de que la grada, a la gent li agradava i que no només això, sinó que la gent creia que era necessària. A part d'això, també vam engegar una recollida de signatures on vam recollir moltíssimes signatures i moltíssimes mostres de suport. No de gent coneguda, estem parlant de mostres de suport a nivell transversal de tot el barcelonisme, tant de penyes barcelonistes com de socis de diferents edats. Per tant, hi havia una demanda social de que tornés la grada i jo crec que això també va fer obrir els ulls del club de dir bueno, doncs potser no estem anant pel bon camí. Però tampoc no ho sé, és una decisió del club, per tant, potser són ells els que haurien d'explicar-ho.
Una última qüestió, Albert. La grada d'animació a Montjuïc la formàveu quatre grups.
Sí.
Hi havia hagut cert xup-xup, filtracions des del club, que hi havia algun sector, alguna facció, que diria Miguel Rico, era violenta. Ahir hi éreu representats els quatre grups i d'una manera natural, o hi ha hagut algun sedàs?
No, hi ha hagut els mateixos quatre grups. I més o menys la mateixa gent, tinguem present que aquests quatre grups no estan aquí per casualitat, vull dir, ja comencen a la temporada 16-17 amb la grada d'animació, vale? Al principi eren cinc grups, després hi va haver un grup que va decidir que marxava per circumstàncies personals seves, de desgast, i els quatre grups que ens vam quedar som els que ens hem anat mantinguent. A Montjuïc estàvem aquests quatre grups i ara hem tornat a aquests quatre grups perquè som els que formem part de la grada d'animació des del principi. I evidentment, quan tu convius amb gent, quatre grups vol quatre maneres d'entendre el futbol.
Ai, ara estem perdent un tot, la comunicació amb l'Albert Llarza. Però vaja, a veure... Albert, ets per aquí, eh?
Sí, sóc aquí.
Sí,
m'heu
perdut? T'havíem
perdut
un moment.
Val. Bueno, quatre idiosincràsies diferents d'entendre el futbol del Barça, però nosaltres hi ha una cosa que ens uneix a tots, i és animar el Barça. I quan això ho tenim, les diferències es queden de banda. Nosaltres la prioritat és sempre animar el Barça i treballem en aquesta direcció que ens porta moltíssima feina. La gent no se'n fa el càrrec, però portar un grup d'animació requereix de molt esforç i molta feina, i més anar ara que estem engegant de nou una nova grada, és moltíssima feina la que tenim aquí darrere. I ahir, que estàvem en una situació de provisionalitat, treballes, quan dic treballes, vull dir in situ a la grada, no és el teu lloc, no tens els seients adequats, no tens l'espai adequat, hi ha tota una sèrie d'inputs que et fan treballar pues, d'una manera no adequada, però bueno, ho fas perquè l'equip ho necessita, no? I ahir, bueno, crec que va sortir prou bé.
Doncs efectivament, ahir va ser un èxit el retorn de la grada d'animació. Ho han reconegut sobretot els protagonistes, que van flipar bastant amb l'ambient que hi havia al Camp Nou, en contrast amb el que havien viscut en els últims partits. Una altra cosa és el futur immediat d'aquesta graderia, perquè ja veieu que fins i tot l'Albert Llarza, que en nom dels Almogàvers participa d'aquestes converses, té tantes preguntes com nosaltres sobre com acabarà funcionant. En tot cas, Albert, agraeixo moltíssim la presència avui al Tot Costa i les explicacions, i tant de bo que us puguem tornar a veure a la graderia el dia del Sevilla.
I tant, nosaltres creiem que el que va passar ahir és un pas de gegant per fer una grada permanent. Per tant, entenem que això arribarà a bon port.
Esperem-ho, Albert. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Abans d'acomiadar-vos, Oriol, Gemma, Miguel, sou partidaris d'ambients com el d'ahir, que és evident, per contrast, és evident que el partit d'ahir no és com el del Villarreal i que segurament sense agradar d'animació també hi hauria hagut més ambient, però...
Deixa'm dir exacte que ahir són 750 aficionats a agradar d'animació que segurament ajuden a ordenar els càntics, però en un partit com el d'ahir, segurament per tu, que tu realment trobis a faltar l'agrada d'animació és més en un partit contra el Llevant que en un contra l'Atlètic.
És evident, però l'expressió ajudant a endreçar els càntics no se diu amb el que va passar ahir, però van arrossegar tot el camp des de... no el minut 1, des del minut menys 15.
Però el camp ha de voler ser arrossegat. Sí, el que vull dir és que en un partit com el d'ahir és evident, molt fàcil.
Evident. Això és evident.
Jo tots... el que veig és que això acabarà amb grada d'animació, perquè guanyi qui guanyi les eleccions, el que guanyi acostuma a ser magnànim i concedeix una amnistia a aquell que està sancionat.
Bé, el que comença de zero, el que se suposa que guanyarà ja ho ha fet abans de les eleccions.
Bueno, no, però em refereixo a tot això que està pendent de la sanció econòmica i tota aquesta història, crec que jo em fa la impressió que guanyi qui guanyi començarà de zero.
I tots els que hem anat al Camp Nou com a aficionats, sabem que no som una afició calenta, som més bé una afició més aviat freda.
És
llavors,
el fred.
Estem parlant del camp, eh?
Del camp, i, sí, en general. Potser quan estavi, no?
El Miguel i tu esteu parlant de coses molt diferents.
Sí, ara no ha vingut. No, però sí, com sigui, crec que és clau que hi hagi un grup d'animació sempre, perquè t'esperoni com a mínim en alguns partits, perquè si no, és que és totalment fred.
Sí, totalment d'acord amb el que deia la Gemma. Per mi hi ha partits, com també deia la Sònia, que el Camp Nou, que l'estadi va sol, partits contra el Madrid, remuntades, grans nits europees, però en el 80% de partits per mi és imprescindible una gran animació. El públic del Barça, hi ha molt turista, hi ha molta gent de 50, 60, 70 anys i jo crec que és molt necessària una gran animació.
Però ahir també n'hi havia molts de turistes i en canvi no, ni es notava, perquè evidentment tothom s'apunta a un ambient com el d'ahir. A veure com acaba patant la història. Oriol Domènech, Gemma Mallorca, Miguel Rico, ara no va dir Torrecollon Rico, gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de ressaca bastant dolça, tenint en compte les circumstàncies. I abans de tancar la plana futbolística d'avui, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ja tenim a disposició a la plataforma 3CAT, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, l'edició d'aquesta setmana del Girona Reservat, que parla de...
Unagi. Ja us vaig dir dilluns, quan
el
doctor Costa, que parlaríem d'aquest jugador, d'aquest marroquí, que està sent una de les sensacions d'aquesta lliga. Ens preguntem si ha de ser titular o no ja aquest dissabte al camp del Llevant, després que ha estat suplent el dia de l'Alavés i el dissabte passat, diumenge passat, contra el Celta, sortint de lesió. Té una clàusula al voltant de 20 milions d'euros. També ens preguntarem si l'any que ve serà aquí o bé ens el prendran aquest estiu. Ho fem amb l'Eloi Amagat, amb l'Albert Dorca, que als quals també els hi preguntem si Unagi ja és, qualitativament parlant, un dels millors jugadors que ha passat per aquí a Montilivi en tota la seva història. I li fem aquell joc, saps allò de TikTok, que diuen 10 noms de jugadors i els has de posar de l'1 al 10, doncs els hi fem aquest joc.
Pensava que era aquell que has de triar Unagi o Aleix García. Unagi?
Saps allò que has de dir? Li dius Unagi? L'han de posar el tercer, el 10...
Espera't, que el Torracollons Domènech vol tornar. Hola, Oriol.
Dono una pregunta per un dia d'aquests que no tingueu idees.
Digues.
Pagaries 20 milions per portar Unagi al Barça?
Jo sí. I ja t'ho responc ara mateix.
Aneu a...
Sí, sí, la veritat és que ho dèiem l'altre dia amb el Campos, al Club de la Mitjanit, que és un jugador que se li veu a nivell d'equip gran i et preguntes per què no ha estat encara en un equip gran, entenent que el Girona ho és d'equip gran.
Ara queda bé.
Home, jo en això tinc el cinturó negre. Solà, abraçada.
Adéu.
Ara sí, l'Oriol ja ha marxat, el Miguel ja s'està posant la jaqueta, ara farem una pausa i parlarem de bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc Infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet amb el nostre Big 3, Macià, Antoja, Ballesteros. Bona tarda.
Hola, hola.
Hola, hola.
Que tenim algú en un pavelló, pregunto.
No.
No? Doncs hi ha, no, una, no. Hi ha una fressa de fons com... Vaja, no sé si és ben bé un pavelló, però un espai amb gent de fons. En fi, avui començaré per tu, Laura Antoja, perquè hem de començar parlant de l'Uni i del Cedis. De l'Uni, ahir vam saber que el Reier de Venècia serà el rival de l'Uni al quart de final de la Final Six de Saragossa. Així com en partits anteriors hem dit, home, el Galatasaray, el Fenerbahçe, equips difícils, en teoria aquí el favorit hauria de ser l'Uni Girona, amb el benentès que falta un mes encara per la competició i que vés a saber, però la lògica diu que aquí l'Uni sí que hauria de passar aquesta ronda.
Exacte, no? Al final la sensació és que el rival que toca és assequible a un sol partit. És evident que fins d'aquí al 15 d'abril, que és quan se juga aquest partit de quarts de final, que recordem que és a Saragossa i que és una pista coneguda per als gironins. Per tant, penso que tenim moltes coses a favor per passar aquesta fase, perquè l'equip es recuperi d'aquest mes últim en el qual aquí realment a Eurolliga han tingut, bueno, una baixada important. Dels últims 6 partits se n'han perdut 5. Sí que és veritat, contra rivals de gran categoria. Però tenim aquesta parada, segueixen imparables a nivell de Lliga Femenina Endesa. Per tant, anem a donar aquest marge a l'equip, seguim confiant i sobretot que el rival que es trobaran, penso que tenen moltes opcions de passar a semifinals.
Bé, ja hi arribarem, com diu la Laura, falta gairebé un mes i mig per aquest partit i, evidentment, l'analitzarem amb més profunditat quan hi arribem, però com que va ser ahir que l'Uni va saber el seu rival, volíem fer aquesta valoració d'emergència amb la Laura. És notícia d'avui, Ernest, que han destituït l'entrenador del Cedis, l'Isaac Fernández.
Doncs sí, els resultats, la veritat és que tampoc eren extremadament dolents, però no prou bons, i el Cedis està lluitant per no baixar, evidentment. No s'han aconseguit els resultats. També t'he de dir que la veritat és que la plantilla tampoc difereix tant de la de molts equips de la seva zona. L'Isaac Fernández ha sigut sempre un entrenador d'èxit, sobretot a la seva etapa al Barça, però el Cedis buscava un revulsiu per sortir de zona de perill, ara que encara hi és a temps.
Crec que eren 5 derrotes consecutives del Cedis, l'última, déu-n'hi-do, de 33 a la pista del València. No sé, Laura, si com deia l'Ernest, ho veus més o menys raonable.
Mira, jo amb l'Isaac sempre tinc molta confiança perquè el conec, sé que és un entrenador que en plantilles justes és capaç de treure molt de suc. Sí que és veritat que l'equip no ha acabat de quallar bé, no ha acabat de fer aquell pas per sortir d'aquesta zona de descens que, bueno, que et fa estar en perill, però costa molt treure aquest tipus d'equips molt joves, amb poca experiència a la Lliga, i que, a més, les dinàmiques aquest any, la Lliga femenina està molt igualada per la part alta i mitja, i amb 2-3 partits que agafes dinàmiques bones ja et pots salvar directament, no? Bueno, és una sorpresa per mi, però alhora penso que internament segurament si han decidit això és perquè necessitaven, com diu l'Ernest, un revulsiu perquè l'equip despertés o reaccionés d'una manera i encadenés victòries.
Valles, com ho veus?
Jo només dic que respecte a la temporada passada, el que diu la Seu només té una derrota més, per tant està en aquella situació de lluitar per la permanència, que té contra rivals directes, doncs de moment bon balanç, va guanyar contra el Guernica, rebia a casa el Joventut d'aquí a dues jornades, juga al camp del Leganés, que jo crec que ni mateix Isaac Fernández esperava la destitució. De fet, va ser una reunió on teòricament s'havien de posar les coses sobre la taula i es va acabar desencallant cap aquí, i que a més jo crec que l'Isaac, i estic molt a favor de, amb el que diu la Laura, treu un màxim rendiment, i jo crec que també al final s'ha posicionat tant com a favor del club, que li va marxar una jugadora sueca, no van acabar fitxant ningú quan es va acabar el plaç la setmana passada, i quan tu tens un equip tan limitat, crec que no és tant la derrota que va patir a València, que pots perdre perquè és el Roig Arena i és un rival fortíssim, sinó l'anterior derrota, no? A casa contra l'IDK i busco un equip que havia perdut 11 dels últims 12 partits, on perds de 30 punts fent 40 punts, no? Llavors, jo crec que han estat més les sensacions i que des del club es volia clarament canviar la dinàmica, no?
Salto al masculí i em quedo amb tu, Valles, perquè aquesta setmana vas publicar que Jabari Parker ha perdut 5 quilos des que s'entrena a Badalona. Si no em dius el contrari, debuta diumenge contra el Granada i sembla bastant endollat, la criatura.
Sí, jo aquí vull dir dues coses. Una, ja he parlat amb el seu endocrino, però li dic, escolta, passa-me'l, perquè és el miracle que buscava. I sobretot, debuta diumenge contra el Granada, confirmat, jugarà, i el fet de que s'hagi primat, jo crec que més que aprimar-se, el que denota és una cosa, que jo crec que és el resum que hem d'extreure, no? Està motivat, no? Tot això ho està fent perquè està motivat. És un jugador que vol demostrar, tot i que ha estat a l'NBA, tot i que té molta qualitat, vol demostrar que el que ha passat a Belgrat no és el que ell volia, que va passar l'últim any al Barça tampoc, i per tant, doncs, que el Partizan hagi pagat pràcticament tot el contracte que té signat és perquè li queda un any més de contracte l'any que ve amb el Partizan, i volen, evidentment, també des de Belgrat, que el jugador jugui bé. El veig ambiciós i el veig sobretot això, motivat. I quan està motivat Parker, el primer any del Barça ho vam veure que té moltíssima qualitat, no?
Doncs si està endollat, efectivament, serà un reforç de luxe. Ho veurem a partir de diumenge a 1:15 del migdia a l'Olímpic de Badalona. Abans, el Barça juga demà a la pista del Milà. Xavi Pascual ha dit això.
El juego de entrenamiento es muy bueno, nos están faltando cosas en los finales de partido. Hay que estar un poquito más tranquilo, el equipo está un poquito tensionado también, producto de las derrotas, lógicamente, y hay que sacar pronto una victoria y esto nos va a ayudar mucho.
Us prego brevetat perquè veig fatal de temps. Ernest, el Barça ve de perdre, de quedar eliminat a la semifinal de la Copa i de perdre la setmana passada a Bolònia. Començant a necessitar una victòria, eh?
Sí, i és una altra vegada pista contrària i el proper partit a casa és a porta tancada. És a dir, que estem en una situació difícil de la temporada, però en principi el Barça viatja amb tots. Amb tots menys amb Juan Núñez, però creuem els dits i esperem doncs, que els jugadors que a la Copa van arribar justíssims, sobretot els dos txecs amb els problemes d'esquena, de Vesely, per exemple, o de Satoranski, que estava molt just, doncs demà estiguin millor. El Milà doncs, és un equip una miqueta millor que la Virtus, però bé, el Barça en circumstàncies normals ha de competir, com l'altre dia amb la Virtus, que es va posar 79-80 per davant a l'últim minut i mig i al final va perdre, però va estar competint. Demà jo crec que farà un passet més endavant.
El Barça és en zona de play-in, aniria bé guanyar. Laura, confies en aquest mini break perquè l'equip s'hagi refet o estàs preocupada?
Penso que els hi haurà anat bé. Jo crec que el Barça arribava molt, molt agobiat i molt, molt just físic i mentalment. El febrer ha sigut un mal mes. Sincerament, l'entrada del mes de març i aquesta parada pot donar aire nou i sobretot resetejar el cap de la gent, tenir tota la plantilla disponible, recuperar, com deia l'Ernest, gent que estava una mica al límit i començar un altre cop una dinàmica positiva. És un bon rival per jugar fora de casa i començar des d'aquí a mirar amunt.
Serà demà a 8:45, com sempre en directe a la sintonia digital de Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, Ernest, tenim novetats sobre els catalans atrapats a Dubai.
Doncs sí, perquè el Dubai Basket, que és un dels equips que més catalans té, sobretot a l'organització, està ara mateix a Egipte. Ha aterrat fa una hora i mitja, ha pogut, per tant, sortir ja de l'espai aeri del Golf Pèrsic i agafaran d'aquí a una horeta un vol ja cap a Ljubljana. Recordem que el Dubai ha de jugar a Sarajevo, jugarà els partits com a local a Sarajevo mentre duri el conflicte. Demà marxaran el Marc Butxaca i el Dejan Kamenjasevic, que és el general manager, un gironí d'adopció. Es queda el Cesc Sampau, entrenador d'un dels, crec que és del sub-18, es queda de moment a Dubai. No tots marxen, però la majoria sí, i per tant, en principi, a més, Dubai, segons em diuen, ha ajudat a sortir alguns jugadors, doncs, com el Cauderici del Manresa. Ahir va sortir Sara Jasikevicius, ja també de la zona del Golf Pèrsic, per tant, doncs, més o menys i diversos jugadors, o Zetkovski també, han pogut sortir d'allà sense problemes. Bé, sense problemes no, però han pogut sortir d'allà, diguem-ne.
Molt bé, doncs, bones notícies, alguna bona notícia que ens arriba dins del caos al Golf Pèrsic. Senyors i senyora, ho deixarem aquí perquè no tinc més temps. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
Que vagi
bé. A vosaltres.
Gràcies.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/pla-clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es.
Sin prensa independiente no podran resistir los derechos y libertades democràtiques.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mides: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Temps pel motor, però potser caldria dir més acuradament temps per les repercussions esportives del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè fa tota la pinta que s'enduran per endavant el Gran Premi de Qatar.
Bé, sí, els del Mundial de Resistència de la Federació Internacional d'Automobilisme ja han hagut de suspendre, o en aquest cas ajornar, la seva cursa de Qatar, que era per final de mes, i si la cosa no afluixa, doncs avui, i ara el sentirem, Carmelo Ezpeleta, el màxim responsable de MotoGP, ha dit que serà molt difícil que això, o que el Mundial pugui complir la seva quarta cita, que serà a Qatar.
És difícil que vayamos el 12 de abril a Qatar, però no puedo decir yo ahora que no vamos a ir. És muy difícil.
Per mi ara mateix el Gran Premi de Qatar és secundari. Lo que ha de fer el món és estabilitzar-se, dialogar, i sobretot nosaltres com a esportistes tenim poc a dir, però les competicions i tot el que ens envolta és totalment secundari.
Està bé, la mirada del campió del món mirant més pel món, valgui la redundància, que no pas pel calendari del Mundial, en aquest cas.
Sí, aviam, al final és sentit comú, suposo, no?
Sí, sí, home.
Això era una roda de premsa que ha organitzat un patrocinador de Marc Márquez, que regularment doncs, ens posa Marc Márquez o Àlex Márquez a l'abast dels periodistes. Això és a Madrid, no s'esperava Carmelo Ezpeleta, ha aparegut Carmelo Ezpeleta, l'han fet parlar i ha dit això sobre el Gran Premi de Qatar, i evidentment doncs, el Sebas Guim de TV3 li ha preguntat al Marc també el seu parer.
Molt bé. A part d'això, i gairebé en to de conya, a Márquez li han preguntat per Acosta i, bé, ha marcat territori, eh?
Home, pensa que l'ha de començar a marcar, entre altres coses perquè la sanció que es van portar dissabte de Tailàndia va ser tocant-se amb Acosta. Acosta, nou líder del Mundial. Acosta encara no és oficial, però serà el seu company l'any que ve. I li han preguntat, escolta'm, tu, aquesta Acosta, que hem d'obrir parèntesi, Acosta, que és una gran promesa, però que és la tercera temporada que és a MotoGP i que encara no ha guanyat cap cursa. Tu et veus reflexat amb aquesta Acosta, aquell Marc Márquez del 2013, i ell ha contestat això.
El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer any.
Pam! Per tant,
ja ho tens.
Ho ha deixat ben clar.
Li ha tornat la sanció de l'altre dia.
Sí, bé, és igual, al final.
No, és... vaja,
jo crec que la
punt
relació...
Punt de conya, si vols, un punt de puteria de Márquez, i a part un punt de realitat, això és bé, tal com ho explica.
Evidentment, 21 anys contra 33, el Marc se les sap totes, ha guanyat tot el que es pot guanyar, i evidentment sap que Acosta és un pilot boníssim, i jo diria que Acosta, és a dir, ens ho ha de demostrar però Acosta segurament pot acabar tenint el que tenia Duhan, el que tenia Valentino i el que té Marc Márquez, no? És aquella mena de valor afegit que fa, doncs, que pugui ser un gran campió.
Vaja, que guanyarà uns quants mundials, això ho saben gairebé tots o ho preveuen tots els experts, falta saber si serà durant l'era Tro o quan abdiqui el Tro, això ja ens ho dirà el recorregut esportiu de les motos. Damià, gràcies.
Adeu.
Minut mal comptat i les 9, la Sònia remata el tot costa.
Doncs mira, estàvem pendents del Rayo Oviedo, que acaba de finalitzar. Rayo 3, Oviedo 0. Partit de la zona baixa, pendents d'una jornada anterior, que finalment ha acabat amb victòria local. L'Oviedo cada dia més enfonsat. I compta amb el que informen els companys de la cadena Cope, ara que parlàvem amb el Damià Aguilar de les afectacions per la guerra de l'Orient Mitjà. Doncs la selecció espanyola femenina juga a Ucraïna aquest dissabte, juga contra Ucraïna aquest dissabte. Ucraïna era local i el partit es jugava a Turquia. Ara mateix aquest partit està en l'aire perquè l'expedició espanyola, òbviament, té certs problemes a anar-hi. Veurem què és el que acaba passant. Converses amb la UEFA.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa, i potser parlem de la segona semifinal de Copa, Valverde?
Vaya trajín que hay aquí, ¿no?